10 i 7 minuts del matí d'aquest matí a Ràdio 4, que ara esdevindrà molt tecnològic perquè ja tenim assegut als nostres estudis el Jordi Flamarí, que expert en noves tecnologies. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
El Jordi, que arriba amb una secció molt especial, molt adient a l'època que estem, perquè em sembla que faràs les campanades avui, Jordi.
Sí, avui parlarem com si faríem com les campanades de cap d'any i farem un repàs de les notícies més destacades d'aquest 2016. I també parlarem de grans temes que donaran la campanada també segurament l'any vinent, el 2017.
Per tant, 12 punts, 12 campanades.
Exacte, 12 temes destacats que ho seran o han estat destacats aquest any.
I quin seria el primer d'aquestes campanades? Qui la donaria?
La primera campanada, a mi m'agrada començar doncs, parlant de Pokémon Go. Segur que te'n recordes.
No? Sí, i tant.
D'aquest joc que va desfermar una autèntica bogeria a l'estiu, que poques vegades s'ha vist que una aplicació de mòbil torni la gent tan boja. De fet, fa uns dies s'ha estrenat un documental que explica o que narra els fets, no?, d'aquesta aplicació. Poso en context, és una aplicació que va treure Nintendo, una companyia de Nintendo, que es dedica a caçar aquests petits animals, una aplicació que fa servir la realitat augmentada, i que sí que és veritat que en aquell moment va ser una autèntica bogeria que la gent doncs, anava a caçar Pokémons als cementiris, que hi havia gent que l'atropellaven pel carrer perquè només estava mirant el mòbil.
Jo he conegut iaies que estaven molt viciades al Pokémon perquè els seus nets se sentissin orgulloses d'elles, eh? I així era en plan, iaia, quants en tens? I era una manera també de fer-los sortir de casa amb els nets, els dies de vacances, no? L'estiu, sobretot, que va haver-hi molt de rebombori amb tot plegat, era una manera de fer un passeig amb els teus nets i que no es quedessin enganxats a la màquina.
I la gent quedava, feien quedades per anar a caçar Pokémons. És veritat que això a l'estiu va ser una autèntica bogeria, ara el suflé s'ha doncs, baixat bastant, tothom diu, doncs, això que Pokémon Go no ha aguantat el tirón. Tot i així, hores ara, doncs és una aplicació que està ingressant uns 2 milions de dòlars al dia, déu-n'hi-do, i que ja acumula més de 500 milions de descàrregues. Però ara sembla que l'aplicació de moda és la de Mario, el Mario Bros. Per iOS. Però vaja, que Pokémon Go, tot i que no acabarà sent l'aplicació, el joc més descarregat o el més popular de l'any, perquè jo crec que Clash of Clans continua ben ubicat en aquest primer lloc, però sí que li hem de donar el mèrit a Pokémon Go d'haver posat de moda aquestes aplicacions de la realitat augmentada. No? Si vols, és la segona campanada, parlem de la segona campanada.
Segona campanada, ja.
Exacte, que és la realitat virtual, la realitat augmentada, doncs que és un fenomen que aquest any hem vist créixer, el 2016, sobretot arran del sorgiment de productes com l'Oculus Rift o les ulleres de realitat virtual de la consola PlayStation. És un sector, la realitat virtual, que té moltes aplicacions, les tindrà en l'educació, en la ciència, però sobretot que ara està molt, molt, molt enfocada al sector dels videojocs. De fet, els productes de realitat augmentada i de realitat virtual pràcticament tots són jocs. Però que els experts diuen que aquest 2017, el 2016 van aparèixer i el 2017 doncs, ja seran una mica més madurs. I hi ha coses per resoldre, com per exemple el mareig. No sé si ho has provat mai, una ulleres d'aquestes.
No, i et volia preguntar, perquè hem anat dos anys consecutius al Mobile World Congress i clar, veus moltes ulleres de realitat augmentada, tothom és com sempre la gran aposta del mobile cada any, però mai acaba d'implementar-se, d'agafar la força que en teoria diuen que tindrà.
Ara ho ha fet, aquest any ho està fent perquè han sortit aquests productes que són ja de consum massiu. Fins ara la realitat augmentada, una cosa molt, molt especialitzada, molt cara, ara estan sortint aquestes ulleres que, a veure, que costen al voltant de 300 euros, 300, 400 euros, que no és un preu excessivament assequible, però que sí que hem de tenir en compte que són els primers models i que segurament el 2017 sortiran productes més barats i que a poc aquesta tecnologia anirà madurant. Jo crec que, si no ho has provat, tenim a provar-ho, perquè jo ho he provat i és increïble. La sensació que tens amb aquestes ulleres d'immersió, de creure't el que estàs veient, és realment espectacular.
És molt més enllà d'unes 3D, no?, que és el que hem arribat.
Molt més que un 3D, molt més.
I de moment, a banda de l'aplicació per jocs, quin més futur li veus a tot plegat?
En temes d'educació, per exemple, passejos virtuals per museus, el tema de turisme, el màrqueting, la publicitat, s'està treballant molt amb tecnologies immersives, també amb temes de psicologia, tractar fòbies, per exemple, gent que tingui fòbia a doncs, espais oberts, espais tancats, doncs, amb aquestes ulleres, amb entorns controlats, es poden tractar, fer tractaments amb fòbies. És a dir, hi ha molt més terreny per córrer, a part del merament lúdic del videojoc, tot i que perquè això comenci a desplegar-se, doncs ha d'entrar a la nostra llar i l'entrada a la llar és amb el joc. Vull dir, la gent compra això per jugar i passar una bona estona amb els amics.
Tot també pot esdevenir una oportunitat al món laboral, que tot això acabi implementant-se, no?, de noves possibles feines que es poden
noves
donar.
Noves feines. A veure, el senyor Zuckerberg, que és una de les empreses, Facebook, és una de les empreses que està apostant molt per la realitat virtual, diu que és una manera d'estar més a prop de la gent. És a dir, amb les empreses, per exemple, pot servir per fer reunions. Reunions on tinguis la sensació que realment estàs assegut a la mateixa taula que la persona, que hi hagi un contacte visual molt més viu que no pas una teleconferència, que és el que es fa un Skype. No ho sé, jo crec que s'ha d'anar veient i jo crec que lo interessant i la campanada, per això ho posava aquí, la campanada ha estat que ha arribat a les llars, per fi, amb models més o menys assequibles, estem parlant d'això de 300-400 euros, que segurament algun dels oients ho ha demanat o ho té a la carta dels Reis, segur, i que realment l'experiència, quan ho proves, és increïble. Llavors dius, home, aquí pot ser que hi hagi un futur i que això al 2017 encara en sentirem a parlar bastant.
Per tant, la segona campanada més futura i la tercera, cap on va?
La tercera campanada parlarem d'intel·ligència artificial, que és un dels conceptes que més hem sentit a parlar aquest any, sobretot un concepte relacionat amb la intel·ligència artificial, que és el machine learning, que són aquestes màquines que passes d'aprendre soles, que passes d'aprendre a partir de la seva pròpia experiència. El mes de març vam estar parlant aquí d'una màquina desenvolupada per Google que es diu AlphaGo, que va guanyar el campió mundial de Go, que és un joc d'estratègia amb més de 3.000 anys d'antiguitat. I vaja, en aquell moment, aquell joc és un joc que té un component d'intuïció, té un component d'improvisació, que les màquines doncs, no tenien. És com la redició una miqueta de la lluita de la màquina contra l'home amb els escacs, amb el Garry Kasparov. Doncs en aquell moment els especialistes de Go deien és increïble, perquè realment és la sensació d'estar jugant contra un humà, perquè no es comporta com una màquina, perquè és imprevisible. I amb Google, que és qui va desenvolupar aquesta màquina, s'està gastant moltíssims milions en temes de machine learning, aquestes màquines que aprenen soles, i és un concepte que hem començat a sentir amb força el 2016 i que el 2017 encara en sentirem a parlar més, perquè té moltíssimes, de fet, les següents campanades ja veuràs que totes estan relacionades amb això de la realitat de la intel·ligència artificial i de màquines que aprenen per si soles.
Ja hem passat aquesta frontera, cada cop som més humanes.
Sí, cada cop...
Això fa una mica de por, també.
Hi ha una... Sí, hi ha una empresa que ha comprat Google, DeepMind, que té un botó vermell, diuen, per desconnectar-la. Treballa en temes de machine learning, d'intel·ligència artificial, i hi ha un botó vermell pel moment que els científics que estan treballant amb aquestes màquines detectin que alguna cosa s'està escapant de les mans. De fet, hi ha especialistes que diuen compte amb desenvolupar aquest tipus d'intel·ligència, perquè pot ser que algun dia...
Se'ns torni en contra.
Hi ha un botó vermell, sí, ho llegia fa uns
dies. Ja no
hi ha
línies vermelles telefòniques, ara hi ha botons
vermells.
Hi ha vermells,
un botó vermell per apagar l'ordinador i ho apagues perquè la màquina s'està descontrolant. No? Doncs, jo no aposto mai per fer por ni per la tecnologia des d'un vessant negatiu. Però sí que...
Que la teva pròpia creació et superi, al final, no?
Segur, de fet, ja ho diuen, que en 20 anys crearem intel·ligència superior a la de l'home. Ara mateix, les màquines no es deixen de ser un programa informàtic. Per molt evolucionat, són coses que un home ha creat. Però sí que amb aquesta branca, en la qual les màquines ja no necessiten que ningú les programi, sinó que són elles mateixes les que van augmentant la seva intel·ligència a partir de la seva experiència, del que veuen, del que noten, del que perceben, els sensors, les càmeres... Doncs sí que diuen que això, en uns 20 anys, tindrem màquines més intel·ligents que els homes. I això a veure quines connotacions aporta per nosaltres.
Anem a la campanada 4, que titules assistents personals.
Sí, molt relacionat amb la intel·ligència, que van començar a sortir aquest 2016, n'hem començat a parlar, i que el 2017 ho veurem créixer encara més, són aquestes màquines, aquests robots de conversa o chatbots, que li diuen, que són assistents personals per nosaltres, aquests majordoms digitals, estil Siri, els que teniu un iPhone, o Google Now, o Cortana, en el cas de Windows, doncs que són sistemes que aprenen dels nostres gustos, aprenen de les nostres preferències, conferències i que ens ajuden en el dia a dia. Els hi pots demanar doncs, que reservin taula en un restaurant, els hi pots preguntar que llegeixin les notícies, que et diguin com està el trànsit per anar a la feina. És a dir, que cada cop més veurem un sector en el qual apareixeran màquines. De fet, hi ha un sector ja domèstic, això és en el mòbil, però a la llar també productes com Echo d'Amazon o Home de Google, que són màquines que tindrem al saló, que voldran que tinguem al saló de casa, que estan sempre escoltant i que els hi pots fer preguntes. Escolta'm, Google, mira'm a quina hora fan aquesta pel·lícula. I ells ho consulten a internet i t'ho responen a viva veu. És a dir, també anem cap a un futur, i amb això dels assistents també volia parlar d'aquesta campanada, anem a un futur on interactuarem amb les màquines mitjançant la veu, no amb el tacte, que és com ho estem fent ara amb les pantalles.
Ara tot això que m'estàs explicant em ve al cap una pel·lícula, Hair,
sí.
Que tampoc acaba gaire bé la cosa, no farem cap spoiler,
sí.
Però és ben bé que el protagonista parla amb un...
Exactament.
Amb un assistent
això.
Personal, no?
És
podríem
això.
Dir, que és la veu de la Scarlett Johansson i que supera també tot tipus de...
És un sistema operatiu que s'adapta els gustos o les necessitats, mirem així en la pel·lícula, de qui el fa servir. Doncs això és real, això és real. Que la persona s'arribi enamorada de la màquina, això és una altra història. Però que ja s'està desenvolupant i que ja hi ha productes que s'adapten als teus gustos, a les teves preferències i del que li demanes i ja s'avancen fins i tot a les teves necessitats...
Això ja apareix ara, no? Que tu mires una pel·lícula en una plataforma i te'n recomanen en funció
correcte,
del que has mirat. Doncs
correcte.
És anar un pas més enllà i que ja et parlin.
Correcte.
Sense sí, sí. Vegades ni preguntar.
Sense vegades ni preguntar, ens parlaran les màquines.
Ens haurem de posar un botó vermell a casa també per parar-la quan vulguis silenci.
Sí.
Campanada número 5.
5, el cotxe autònom. El cotxe autònom també és una cosa que vam parlar bastant aquest any i que en seguirem parlant, sobretot perquè el mes d'abril el senyor Elon Musk de Tesla va anunciar un model low cost del seu cotxe elèctric que portaria com a software aquesta conducció autònoma, conducció sense que l'humà intervingui i agafi el volant, doncs li diràs, escolta, anem a Girona i el cotxe t'hi portarà sense cap problema. És un tema que portarà moltes hores de debat, encara que us sembli que no, el tema dels cotxes autònoms, perquè té moltes implicacions, tant amb el canvi de regulació a les carreteres, com amb les implicacions de la convivència del cotxe autònom amb el cotxe conduït tradicional, amb les persones, perquè les persones no respectem les normes de trànsit i els cotxes autònoms sí, i això crea un conflicte bastant interessant. I sobretot, d'aquí pot venir la gran campanada, perquè Apple ja va demanar, fa unes setmanes va demanar anar als Estats Units els reguladors que flexibilitzessin una miqueta les normes pel que fa a les proves de cotxes no conduïts, mm-hmm. cotxes autònoms. I quan Apple va demanar això, realment la gent va dir, ostres, tots els rumors de que Apple està treballant amb un cotxe són reals, perquè si Apple està dient, escolteu, deixeu-nos provar aquesta màquina, és que segurament podria ser que 2017 fos l'any en què veiéssim el cotxe d'Apple.
Molta gent a favor, molta gent en contra també,
sí.
I ara, darrerament, aquesta setmana s'ha vist una notícia, apareixia un vídeo d'un cotxe Tesla, precisament, que sí. Evitava un accident perquè feia un soroll, emetia un soroll, pitava, mm-hmm. i ja frenava directament perquè ja havia vist que hi hauria un accident abans que el conductor el detectés, sí. No? I així sí. Evitar que la cosa fos més greu.
Els que es dediquen al desenvolupament d'aquesta intel·ligència, al final és intel·ligència artificial aplicada a la circulació, diuen que això és inevitable, que serà així, i que la conducció autònoma, els cotxes no conduïts per humans, salvaran vides. Perquè, repeteixo, els accidents moltes vegades venen de distraccions, de persones que condueixen sota els efectes de l'alcohol, és a dir, per factors que no són merament vials, sinó que són culpa de qui porta el volant. Llavors, si traiem el factor humà, el que diuen els experts, i traiem el factor humà, la sinistralitat a la carretera caurà dràsticament. Ara, hi haurà un procés de convivència, que serà el que haurem de veure com es porta.
Campanada número 6.
Seguint amb la intel·ligència artificial, parlo de la robotització i l'automatització. Aquest 2017 jo crec que serà l'any en què començarem a parlar d'un fenomen, i ja igual en parlarem un altre dia amb més profunditat, de com les màquines estan fent feines o estan robant les feines dels humans. És a dir, va ser un tema de debat durant la campanya presidencial als Estats Units, un tema que anava per sota, que no se'n parlava gaire fort, però ja és un fet. És a dir, en els últims 15 anys s'han destruït 5 milions de llocs de treball per l'automatització. El que primer ens vindrà al cap és les màquines a una fàbrica que substitueixen a l'operari que apartava cargols. Però això va molt més enllà.
Però
és a
torno
dir...
al punt anterior, clar, perquè si hi ha cotxes que van sols, els autocars, els taxis, tot plegat, també són llocs de feina, tot
aquí
això.
Aquí anava jo. Diuen que els conductors de camions que van per les carreteres, els conductors de taxi, tot aquest sector de l'automoció, doncs que tenen els dies comptats. Parlo de dies, quan poden ser anys, eh? Però que sí, que la robotització, l'automatització de processos, però això també ens afectarà a nosaltres, els periodistes. Ara ja hi ha màquines que escriuen notícies, hi ha màquines que aposten a borsa, hi ha màquines que fan fotografies, hi ha màquines que tradueixen, els traductors, els periodistes, els fotògrafs, els metges. Hi haurà moltes feines que desapareixeran per culpa de les màquines, o gràcies a les màquines, jo crec, perquè ens deixaran temps per fer altres coses.
Si seguim cobrant... No hi haurà problemes si la seguim cobrant.
Té implicacions. Eh? Els grans pensadors d'això, i l'Elon Musk de Tesla, que és un dels que pensen, en parlarem després una altra campanada sobre ell, van molt, molt enllà. Diuen que la incorporació de les màquines als llocs de treball fan automàticament pensar una renda universal per l'home, perquè si no, no podrem viure. És a dir, de què viurem? No? Doncs s'ha de començar a pensar en aquesta renda universal per tothom per tenir uns ingressos per poder viure.
Anem a la campanada número 7, perquè suposo del que estem parlant encara queden uns quants anys. Estem fent campanades futures, eh?
Hem fet... No, són presents.
Són
presents amb la vista cap al futur, però...
Però futur immediat, més del cotxe, que ens pensem.
El cotxe autònom cap al 2024-2025 ja el tindrem aquí, eh? No us penseu que està gaire lluny. Estic parlant de 5-7 anys, no gaire més.
Ara anem a una campanada que preocupa. Sí. I és, per exemple, la privacitat de les nostres dades,
sí.
Pel que fa notícies, que l'última que ha estat piratejada i s'han fet públiques dades personals dels seus usuaris és Yahoo.
Yahoo ha tingut uns problemes aquest 2016.
Un any negre, eh?
Ha tingut un any bastant complicat. A més, està en venda i aquestes notícies no li van gens bé. Però sí, aquest any Yahoo ha admès que li van robar més de 1.500 milions de comptes d'usuari, de dades. I a més, això no va ser ahir, sinó que això va passar el 2013-2012. És a dir, durant tots aquests anys aquests comptes d'usuari havien estat compromesos. També LinkedIn va tenir problemes. El mes de maig va obligar a més de 100 milions d'usuaris a canviar les seves contrasenyes perquè van dir, ostres, aquí ha passat alguna cosa, aquí em sembla que algú ha entrat i ha regirat les dades. I això ens fa pensar, aquesta és una campanada d'alerta, doncs, a la privacitat de les nostres dades, de com molt alegrement estem volcant dades a internet, aquest Big Data, i que en qualsevol moment algú podria trencar aquesta barrera, aquesta contrasenya que li posem i accedir a la nostra informació. I és un fenomen sobre el qual sí que no veiem solució. Més que per part nostra, per part dels usuaris, doncs anar amb compte amb les contrasenyes, tenir bones pràctiques, no entrar a llocs dubtosos, no fer més enllà del sentit comú, en definitiva. Però sí que, bé, tu estàs a LinkedIn, per exemple, i algun dia algú entra als servidors de LinkedIn i et troba les dades. Doncs estarem una mica venuts. En aquest sentit sí que...
Però també és un sistema, vull dir, que t'oferten i que ells t'han de garantir una seguretat. Perquè és una responsabilitat seva, en el fons l'usuari pot tenir moltes coses a fer i pot anar amb compte amb moltes qüestions, però al cap i a la fi és l'empresa que t'ha de garantir.
Sí, però pensa...
És com un banc, no?
Sí, però pensa que en el fons tu no estàs, moltes vegades no pagues per aquest servei. És a dir, ells t'ho garanteixen, d'acord? Però aquí no hi ha una obligació, que sí que hi és, l'obligació, però tu no estàs pagant per aquests serveis. De la mateixa manera que LinkedIn li va passar això, però al cap d'uns mesos la va comprar Microsoft. Llavors, jo li he donat les meves dades a LinkedIn, però després ve un peix més gros i se'l menja, i ara són propietat de Microsoft. I si a mi no m'agrada Microsoft, ara què passa amb les meves dades? Doncs ja les tenen. És a dir, quan tu comences... això ha passat també amb WhatsApp, que el va comprar Facebook. Jo estic en contra de Facebook, però faig servir WhatsApp. En el moment que em compra Facebook, em compra WhatsApp, totes les dades ja les té Facebook, les meves dades, els meus amics, el meu telèfon, els meus contactes. És a dir, és molt difícil escapar al control o tenir control sobre la teva informació a la xarxa.
I de control ve també la següent campanada, em sembla.
Sí, un cas, una notícia que va portar molta cua, que va ser el cas d'Apple contra l'FBI. Va ser arran d'un terrorista que li van trobar un iPhone en el cotxe quan fugia, i bé, l'FBI va exigir a Apple que li donés com una porta al darrere, que obrís una porta per poder accedir al contingut del telèfon, i en aquest cas Apple va fer bandera i defensa de la privacitat dels seus usuaris i va dir que no ho faria, i bueno, van arribar als tribunals, però al final no va fer falta perquè l'FBI va aconseguir obrir el telèfon del terrorista sense l'ajut d'Apple. Però sí que va ser un moment, i també ho relaciono molt amb l'anterior, en el qual es va veure com en determinats casos el poder o els governs poden obligar a les companyies, que ja ho estan fent, a obrir una porta pel darrere per poder accedir a informació privada dels usuaris. I això també hem de ser conscients que pot passar i que està passant, de fet.
Sempre que sigui sota el paraigües de la seguretat ciutadana, entenc.
Sí, en principi hem d'entendre que ho fan pel bé comú.
La campanada número 9 em crida molt l'atenció perquè titules Twitter a la deriva, i és una xarxa que estan fent servir gairebé tots els polítics actualment per donar missatges importants també.
Doncs males notícies.
Per ells i per tothom.
Per tothom. De fet, Twitter és sempre que el mateix. Twitter és tan bona idea que si no s'hagués inventat, ho hauríem d'inventar. A internet és una eina de comunicació brutal, però té un problema, que no dona diners, que no hi ha model de negoci, que la gent que fa Twitter no té manera d'ingressar diners. I a part que està mal governada, diuen que el Jack Dorsey, doncs, com a CEO de l'empresa, no ho està fent gaire bé, i estan en greus problemes. I no se sap del tot cert si Twitter tindrà continuïtat. Veurem qui agafa el relleu. Sembla que pot ser Snapchat. Però Snapchat és aquesta xarxa social que ara es vol treure l'estigma de l'adolescent, i s'ha tret la part de chat i ara es diu Snap, només perquè vol oblidar, que la gent oblidi, doncs, aquesta vinculació amb els adolescents i les fotos de consum instantani. Però Twitter té problemes. Fa 3 anys que va sortir a borsa, ara va a la meitat del que valia llavors. En 3 anys ha perdut la meitat del seu valor a borsa, i té un problema molt greu, que és que està en venda i ningú el vol comprar. Ningú el vol comprar, perquè no es veu clar. Twitter és un lloc que sí, que els polítics diuen, fan les seves declaracions i fan servir com a nota de premsa, però també és un lloc on hi ha molt odi, molt insult, i que on s'ha vist que realment és una xarxa una mica tòxica. És a dir, molta gent se n'està anant de Twitter perquè l'ambient que es respira a Twitter és un ambient de crispació, i se'n van cap a altres xarxes més light, potser Instagram, no? on la conversa és una miqueta més agradable. Twitter, veurem què passa aquest 2017 amb Twitter, serà interessant veure-ho.
I les darreres 3 campanades per qui són?
La campanada número 10, doncs, per Samsung, amb el seu Galaxy Note que explotava, que va tenir aquests problemes amb la bateria del seu telèfon, i també amb l'iPhone 7 que va sortir. Jo crec que la campanada número 10, pel que fa a la telefonia, veurem què passa a aquest 2017, que farà 10 anys que va sortir el primer model d'iPhone, i també Apple, que sempre marca tendència, se sospita que traurà un model realment revolucionari. L'iPhone 7 no ha cridat gens l'atenció, la gent l'ha agafat amb certa fredor, i veurem què passa. La campanada número 11 és una frivolité, si m'ho permets així, perquè és l'Elon Musk, de nou el cap de Tesla, que va dir al setembre que vol colonitzar Mart. Podem prendre com una bogeria.
I ha posat data o no?
El 2024.
2024.
2024, d'aquí 7 anys.
O sigui, els cotxes en 5, calcules, i Mart en 7.
Sí, vol anar a Mart. Diu que el primer viatge segurament serà un viatge sense retorn, però si t'interessés un bitllet per 160.000 euros, te'n pots anar a Mart.
Ara mateix no.
Una maleta.
Ara mateix no els tinc.
Una maleta i te'n vas cap a Mart.
I no m'asseguren que torni a la Terra.
Els següents vols sí que diuen, vol fer com una mena de pont aeri, entre Mart i la Terra, i diu que quan ja estigui establert, llavors si te'n vols tornar, podràs tornar gratis. El bitllet és d'anada i la tornada és gratis. Si te'n canses d'allà, de l'ambient, no t'agrada gaire, doncs pots tornar.
Això d'aquí 7 anys, m'has dit,
Sí, el 2024 diu que vol fer... Diu que vol fer el primer vol el 2024. Veurem.
Carai, Tesla, com van les coses.
Sí,
ha disparat, eh?
Va disparat.
Campanada, i a l'última.
L'última.
12.
L'última és per les startups espanyoles, que han tingut un molt bon any. I agafaré com a paradigma, doncs, la venda al mes d'abril de Privalia a mans de Vent Privé per 500 milions d'euros. una de les majors operacions de venda per una startup a Espanya, i que, vaja, que és una símptoma del bon estat de salut de les startups espanyoles, de la tecnologia a Espanya. Aquí a Catalunya també van vendre, Airbnb va comprar una startup catalana que es diu Trip4Real, que es dedica a temes de turisme, amb consells i recomanacions de gent que viu a les ciutats, és a dir, tu arribes a una ciutat i tens recomanacions de locals, de gent que viu allà.
Com es diu, has dit?
Trip4Real. I la va comprar Airbnb. I vaja, que també Barcelona, com aquest lloc, amb aquest centre on estan passant coses i que segurament veurem l'any que ve que en passen molt. I per tancar, pel 2017, amb temes de startups, veurem què passa amb Wallapop.
Perquè què passa? Que hi ha molta gent fidel a Wallapop. Sí, i ara també surten notícies de cara al Nadal, allò que el tio s'ha equivocat, els Reis també, la gent no gosa demanar el tiquet per descanviar les coses.
El 2017 jo espero que es resolgui el culebrot que dic jo de Wallapop. Wallapop és una grandíssima aplicació, una molt bona idea, però com a model de negoci, tornem al que dèiem potser amb Twitter, no es veia on surtin els diners. Han gastat moltíssims diners i han agafat moltíssims diners de rondes de finançament, però no genera ingressos. Ara comencen, mitjançant aquests petits anuncis, a guanyar diners, però el que diuen és que està en venda. Està en venda per menys del que voldria. Sembla que també el suflé de Wallapop, que era l'Helena Bonica, no? de les startups espanyoles, la gran promesa, sembla que s'està baixant una miqueta el suflé, que està en venda per menys del que s'esperava, i veurem aquest 2017 si realment es confirmen aquests rumors.
2017, moltes coses en venda. A Twitter, Wallapop i el bitllet a
Mart. El bitllet, si vols anar a Mart.
No sé, si em sembla que no tenim calés ni per comprar res ni per anar de viatge.
Si et toca la grossa, potser sí.
Haurem d'esperar un any, eh?
Vale.
Jordi, moltes gràcies per venir. Jordi Flamaric, expert en noves tecnologies, que ens ha fet aquestes 12 campanades de l'any i del que està per venir. Que tinguis una molt bona entrada d'any. Que
Igualment.
Donis la campanada també tu el 2017.
Gràcies.
Gràcies.